Media Noticias.
Salutacions. La por de perdre's del que està passant, o popularment coneguda en anglès amb les sigles de FOMO, s'ha convertit en el lema de vida per a molts adolescents, fins al punt que la necessitat d'estar amb el mòbil en tot moment és incontrolable, afectant fins i tot a l'horari lectiu. Així, sota la taula, entre els llibres o al lavabo, s'havien convertit en les maneres més enginyoses que fins ara feien servir els joves per poder consultar el mòbil a l'escola. Des d'aquest setembre està totalment prohibit l'ús del mòbil a infantil i primària. Als instituts, en canvi, es permet per a usos educatius. Es tracta d'una mesura que ja es va implementar a França el 2018 i més endavant a Itàlia a finals del 2022 i des del gener del 2024 a Països Baixos. Però els principals receptors d'aquesta nova regulació són els estudiants. És per això que des de Cugat Media hem volgut parlar amb ells, ara que ja fa uns dies que està en marxa, i conèixer quina valoració en fan i què pensen de l'ús que fan d'aquests dispositius. Podeu trobar la notícia sencera a www.cugat.cat. L'art de Quim Manresa torna a Sant Cugat. El fotògraf establert a la Floresta inaugura aquest dissabte a 6:45 l'exposició Bajo el Quinque, a la nau central del Marc Antic, en la tercera edició del Marc Antic de nit. La mostra és la crònica d'una nit de 1989 als voltants del Camp Nou, quan l'avinguda es va convertir en paraules del mateix artista en el boulevard del sexe. Del tot plegat, n'ha parlat Manresa i el comissari de l'exposició, Pep Bernils, al magazín Faves Comptades. El govern de l'MD de Valldoreix ha tornat a acusar un cop més el fet que és l'oposició qui té la majoria a la Junta de Veïns. La sessió plenària ordinària d'aquest dijous ho ha posat de manifest amb la proposta de l'executiu de pujar-se el sou un 2%, que ha quedat rebutjada amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Es tracta d'un increment que justificava per fer front a la inflació conseqüència de les guerres d'Ucraïna i Orient Pròxim, que sí que s'ha aplicat al personal de l'MD amb els vots a favor del govern i Junts, l'abstenció dels populars i la negativa de Vox. L'Ajuntament ha fet una recepció oficial als esportistes olímpics santcugatencs dels Jocs de París d'aquest passat estiu. Bruno Font i Júlia Estrapato en hoquei herba, Jael Betsué en atletisme i Txell Mas i Paula Ramírez en natació artístiques, les quals van aconseguir la medalla de bronze. Betsué i Mas, que no han pogut assistir, han enviat un vídeo mentre que els esportistes presents han explicat la seva experiència als Jocs.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Pablo Palenzuela, el control tècnic Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 27 de setembre i volem fer bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local en la tertúlia ciutadana amb Àgata Guinó, Jordi Casas i Ferran Garcia, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora fent una radiografia del turisme a la ciutat i preguntant quins reptes té en aquesta matèria, coincidint que avui se celebra el Dia Mundial del Turisme. Ho farem de la mà de la regidora de promoció de la ciutat, Esther Madrona. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens acompanyarà el cap de Protecció Civil de Sant Cugat, Toni Royo, amb qui coneixerem quins són les tasques d'aquest cos encarregat de gestionar i coordinar les accions destinades a protegir les persones. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixerem quines són les sèries que no ens podem perdre de la mà de Sílvia Ferrer. I per acabar, farem xerinola amb la Tertúlia del Cor, on l'Eva Garrido s'ha proposat el repte de culturitzar-nos en crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la Tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de l'estat de salut del català a la ciutat i també al país. I per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils, Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Àgata.
Bon dia, Alba.
Jordi Casas, historiador. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
I avui un tertuliat d'emergència, perquè el Toni Ramon no ha pogut venir, que estan engegant els cursos de l'Ateneu, ha tingut un imprevist. El Ferran García, company d'aquesta casa, al capdavant de l'àrea d'administració, i veí de Sant Cugat. Bon dia i benvingut, Ferran.
Bon dia, benvolguda.
Bé, si us sembla, comencem amb aquest primer tema que presentàvem, l'estat de salut del català, que és un tema que fa anys que està en entredit i sobre la taula. Sense anar més lluny, aquest setembre el ple donava suport a la declaració de Prada i a les mesures que s'hi proposen per revertir la situació de vulnerabilitat que pateix la llengua catalana. I en aquest mateix sentit, aquest dimarts també hem conegut que un informe del Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries del Consell d'Europa assenyala Espanya per incomplir alguns aspectes de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries a l'hora de protegir el català, un compromís que té l'Estat espanyol. De fet, aquest comitè ha titllat de molt preocupant la imposició del 25% de castellà a les aules dictades pel Tribunal Superior, i l'informe també critica la falta d'ús del català en diferents àmbits, com us podeu imaginar, que serien justícia, salut i també l'ensenyament. Per començar a escalfar motors, quina seria la radiografia que feu vosaltres del català, primer a Sant Cugat i després al país?
Bueno, està la cosa fotuda. Ara, jo voldria donar la volta, evidentment l'administració té una responsabilitat, totes les administracions s'han de prendre seriosament i han de fer coses efectives i que ajudin a extendre l'ús social del català. Ara bé, jo crec que la batalla més important, per dir-ne un nom, i la que estem perdent és el dels joves. Sant Cugat, segons l'última onada sociològica, el 50,3% de santcugatencs diuen que tenen el català com a llengua habitual. En els majors de 65 anys, entre els quals m'hi trobo, són el 63,6%, però entre els joves de 6 a 24 anys, el 42%. O sigui, 20 punts per sota de la gent de certa edat i 8 punts per sota de la mitjana. Jo crec que aquí és on està el tema. A la meva generació, i per això s'explica aquest percentatge, que vam viure la repressió del català, que vam esforçar-nos per aprendre'l, pel nostre compte, i vam aprendre a estimar-lo, i a defensar-lo, i a apreciar-lo, no? I a tindre una militància envers, una lingüística envers el català. Els joves ara no. Jo veig al meu entorn, I jo suposo els joves que ara podien parlar més que mai, perquè els hi ensenyen, no?, el català en català, o almenys una bona part. Jo crec que aprenen el català com prenen química o matemàtiques, no?, perquè toca, bueno, clar, sempre aprenen el català, però jo crec que quan fan classes de català no s'explica, per exemple, les vicissituds del català, no?, la història del català com a llengua, que ha sigut problemàtica, la importància de mantenir les llengües que existeixen pel món, començant per la teva pròpia, etcètera, 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 no? I, per tant, ja no parlo de militància lingüística, és que crec que la seva relació amb la llengua és neutra i tant se'ls hi fot parlant una que una altra.
Després parlarem de, del sector de l'educació.
Jo crec que aquest, aquest és la, aquí és el, on hem de plantejar la, la batalla fonamental, no? Si els joves deixen de parlar català i els vells ens anem morint, doncs...
Agata, no sé si comparteixes com una altra generació el diagnòstic que fa el Jordi.
Bé, sí, sí, sí que el comparteixo. Jo no sóc gaire optimista, jo crec que estem perdent aquí la, la batalla entre els joves i avui, per exemple, aquest matí també sentia una altra dada, no?, que deien per la ràdio que el, només el, ha, baix, ha baixat el percentatge de catalanoparlants a la capital del país,
sí,
a un 36%.
36%.
Clar, i no estem perdent només la nostra llengua com a, com a eina de comunicació, sinó com a una eina importantíssima per entendre una manera de pensar, una manera de fer un país, no?
La identitat d'un
poble, identitat,
no?
La identitat que va més enllà d'un simple mitjà de comunicació, la llengua. I és molt preocupant que els catalanoparlants ens sentim estranys i qüestionats per parlar la nostra llengua a casa nostra.
De fet, l'Observatori Sociològic, Àgata, que segur que el tens al cap, i en línia del que apuntava el Jordi, no?, parlava de que la gent major de 65 anys són els que menys canvien d'idioma quan algú els interpel·la en castellà, són els que mantenen el català.
En tots els ítems, la relació amb el català millora amb l'edat. Amb la gent més gran, és, en tots els ítems que puguis considerar. Mm-hmm. Perdona,
Àgata. No, és que aquest... O sigui, aquesta idea del supremacisme català, que som uns radicals que no volem canviar de llengua, és que va calant a la societat i sembla que, ostres, algú te parla en castellà i ja de seguida penses, si li parlo en català, què passa, no? Com ho rebrà? I perquè ens hem trobat tots, suposo que hi ha persones que
s'han rebut malament. Què feu
vosaltres? Jo no canvio, jo intento no canviar.
Manteniu, Ferran, Jordi?
Jo depèn.
Sí,
de què?
Depèn si la meva percepció és que l'altra persona no t'acaba d'entendre, no?
Sí, exacte. A veure, si l'altra persona també et diu que no t'entén.
Si no hi ha comunicació.
Que n'hi ha,
però és que...
Sí, sí.
O que té dificultats per entendre, no? És que no entenc, té dificultats.
Ferran, tu de joves en saps, perquè a casa en tens quatre i una de molt petita. No sé si comparteixes el diagnòstic que ens feien ara el Jordi i l'Àgata, i no sé si com a pare de quatre joves, l'Helena no la contarem perquè és molt menuda, comparteixes també aquest diagnòstic que estem perdent els joves amb el català, que potser, no sé si dir-ho així, perquè potser és frivolitzar, que el català ja no és sexy per bueno, una part de la població.
És que perquè una llengua ha de ser sexy. És que ha de ser sexy, no. Allò que ha de ser atractiva, que l'hem de fer atractiva perquè els joves la parlin.
Canviem de... Bueno, és igual, digue-la.
Sí, jo en el cas meu, el que sí que volia dir és... jo estic totalment d'acord, el català té un problema i és que ve davant una llengua que és que té una gran expansió, que és el castellà. I una mica jo sempre ho he comparat amb el Quebec. És a dir, tenim el mateix problema. Estem dintre d'una... Som com una illa davant d'una gran llengua, com és el castellà. Llavors això ens perjudica molt. Llavors, jo a l'hora de posar solucions, que estic totalment d'acord amb el que diuen els tertulians, però també m'agradaria que ens emmirelléssim una mica el que fa el Quebec. No tenen cap recança en defensar la llengua a ultrança, en el sentit de dir, escolta, fan lleis, com la llei última que van fer, la llei 96, que és totalment proteccionista amb la llengua. Ells, en la judicatura, en l'educació, en les empreses, estableixen uns criteris amb inspectors per defensar la llengua davant de l'embrancida que té l'anglès. Per tant, aquest suport que nosaltres necessitem també ens hauria de venir per part de, com ara ha fet el Consell d'Europa, per les institucions europees, perquè el govern català sol... i fa normes i tal, necessita aquest recolzament de la Unió Europea perquè les llengües majoritàries el que fan és expandir-se. I de cara al jovent, jo el que veig és que hi ha una atracció cultural per tota aquesta música urbana.
També que, tenim en català de música urbana ara, precisament.
Correcte, però és veritat que n'hi ha, eh? Jo sóc defensor, vull dir, ara, per exemple, com es diu aquest, el que canta al supermercat...
L'Ildami, tenim la Muixca...
Vull dir que jo els hi poso el cotxe moltes vegades i els hi dic, escolta'm, també n'hi ha música com aquesta i que la fan igual de bé. Però sí que hi ha molta influència de la música urbana, castellana, anglesa, que els atrau. Llavors, jo crec que hem de buscar sistemes per tornar-los, per que es facin també conscients de la importància que té la llengua que parlen. Llavors, mesures com la que fem aquí, l'hora dels joves, és a dir, buscar-los i portar-los a fer programes a la ràdio o càpsules o podcast en les que se'ls hi faci partíceps de la realitat dels joves, fent servir la llengua, podria ser un pol d'atracció.
De fet, tot i aquesta radiografia que fem més aviat pessimista, deixeu-me dir, a Sant Cugat, el 95,9% diuen que entén el català, sent una de les ciutats de Catalunya on més s'entén i on més es parla aquest idioma.
És que jo crec que el problema no és que s'entengui. El problema és que no hi ha motivació per utilitzar-la. No hi ha automotivació, digue-li com vulguis. No, 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 no es tracta que sigui sexe o tal, no? Però hi ha aquí... Clar, els factors que influeixen són molts. És a dir, als anys 70, quan els pares de Santa Coloma de Gramenet, per exemple, exigien que els seus fills els hi fessin classes de català o en català, perquè era un element descendent social, de l'ascensor social. No, si sabies català,
home, més oportunitats.
Tenies més possibilitats d'envolupar-te, de trobar un treball, de relacionar... No. Ara això ja no és així. Ara l'idioma que fa aquest paper és l'anglès. Jo estic segur que si d'aquí 20 anys... l'anglès s'ensenyés bé i tots els joves sabessin anglès, igual parlarien en anglès entre ells, Igual parlaria en anglès, vull dir és allò que bueno, bé, si sembla que ens entenem millor, doncs parlem en anglès, és que és igual. Jo conec, a veure, jo conec una persona al meu entorn que mola d'allò, que parla amb el seu nòvio en català, en castellà, perquè la primera conversa que van tenir era en castellà, i els dos són catalans.
On hi ha forces d'aquests?
No, els dos són catalans, i no vol canviar llengua la segona d'allò. Ah, no, ni s'ho plantegen.
O es pot fer, eh? La meva mare va néixer a Andalusia, va conèixer el meu pare parlant en castellà i parlant en català.
No, i molta gent, la teva mare, i molta gent, dic ara en aquests moments, no? Després hi ha el tema de les xarxes. Jo crec que és absolutament negatiu el tema de les xarxes.
També n'hi ha en català.
En quin sentit?
Mira l'Àgata, la tenim a Twitter parlant català tot el dia.
Les xarxes és un element que impulsa la mandra intel·lectual.
Això és una altra cosa.
No. Canviar d'idioma o plantejar-te tal qual, també hi ha una certa mandra intel·lectual, I després, també és un empobriment del llenguatge i jo no crec que sigui el català precisament el que domini les xarxes.
No ho és. Igual, és un reflex de la societat.
Perquè
al final,
quan dic xarxes, jo quan dic xarxes ho dic influencers. No, la gent jove, jo veig, ara no vull donar pistes, no? L'altre dia em deia, a 21 anys que està estudiant una carrera de dret, hòstia, fulanito, s'ha canviat el bolso, no? Dic, hòstia.
És la premsa del cor d'ara,
que la influencer tard s'hagi canviat la bolsa és una notícia per seguir-la. Bueno, però si aquesta influencer ja em veus amb quin idioma deu parlar.
És una altra qüestió, ja en parlarem un altre dia.
No.
Si voleu.
Però tot juga.
Tot juga, és el tema.
Si el teu referent és un influencer de no sé on, que el missatge a nivell intel·lectual ja ni m'hi poso, i que la llengua no juga cap paper, i no sé què, no sé quantes, però a partir d'aquí, les conclusions que vols treure...
El tema que deia el Jordi, no?, que abans d'aprendre català i saber català era una eina, no?, de
un ascensor social.
Un ascensor social, per trobar feina, una feina millor qualificada. A veure, l'administració pública aquí també hi té un paper molt important a jugar. O sigui, si tu no saps català a Catalunya, a l'administració pública no hi has de poder treballar.
A priori vindria a ser així,
perquè, és clar...
Així ho diu la norma.
Clar, o sigui, els treballadors públics treballen per als administrats, i els administrats d'aquest país som catalanoparlants amb una immensa majoria, encara de moment no sé jo com va exactament, però... Tenim el dret a ser atesos en català, i això ara mateix no està passant. I clar, si no comencem per aquí...
Mira,
anem malament, perquè, perdó un moment, sí. Jo no fa tant de temps vaig anar a un metge, vaig anar a la ginecòloga, que era, i em va atendre un metge castellanoparlant d'alguna part de Sud-amèrica que no vaig saber diferenciar quin era, però jo hi havia expressions que aquell senyor em deia que jo no entenia. I jo, bueno, precisament, no és que sigui una persona gran, jo m'imagino una persona gran. Si feia servir unes expressions que no són habituals aquí, amb els castellanoparlants aquí, fins i tot, que segurament els castellanoparlants tampoc entenien. Clar, que tu que vagis al ginecòleg i t'hagi de fer repetir el que et diu, no sé.
Mira, has obert un meló, Àgata, de l'administració en sanitat. De fet, ho hem vist els últims mesos en diversos mitjans de comunicació, persones que han tingut incidències, diguéssim, en ser atesos en català. Hi havia una dona, recordo, a més, que la van com expulsar i el metge va dir que no pensava tractar-la perquè no li pensava parlar en català. I és que, segons aquest estudi del Comitè d'Experts de la Unió Europea, el 40% dels professionals que treballen a la sanitat pública catalana estan formats fora de Catalunya i no tenen un bon domini de la llengua. Us preocupa que en àmbits tan sensibles com és la sanitat hi pugui haver aquestes barreres idiomàtiques, que sí que a vegades, no, entenc que amb bona voluntat es poden sortejar, però sí que és veritat que depèn de quina patologia tens, quina edat tens, quina relació tinguis amb el castellà, a vegades fa difícil explicar-se amb un altre idioma, o que et donin un diagnòstic en paraules que, a part de que són més tècniques, potser si són en un idioma que no és el teu, són més complicades d'entendre.
A mi em falta, em preocupa aquesta falta de sensibilitat d'un metge que li diu a una persona que el fa fora perquè no el vol atendre amb les
que és l'excepció.
És l'excepció, però esclar, arribat a aquest punt, què passa que estiguem arribant a aquest punt?
Però és que una cosa és la capacitat d'entendre i de saber el parlar, i una altra cosa és parlar-lo.
Sí, clar, és diferent.
La administració pública demana un cert nivell, i no sé, el C1, C2, no sé què, i la gent el passa. Però després parla català. Jo, quan vaig pel carrer, escolto els Mossos d'Esquadra, per dir un cos,
No, entre ells que parlin com vulguin, però...
Estem parlant de l'ús del català. Estem parlant de l'ús del català. No si se sap llegir-lo, escriure'l, entendre'l, parlar-lo. Si s'usa o no s'usa. I llavors estem... És un problema de necessitat, voluntat o context que et porti a utilitzar el català, i això s'està perdent. Ferran, i també entre funcionaris.
Jo en aquest sentit, jo he estat 12 anys a la Generalitat, vinc del Departament d'Interior, sí que haig de dir que almenys a l'àrea on estàvem nosaltres la llengua vehicular era plenament el català. Sí que és veritat que potser va haver una època en els Mossos d'Esquadra que per necessitats de cobertura i de desplegament es va haver d'oferir l'entrada, i els requisits de català eren uns nivells més baixos dels ordinaris que es demana a l'administració catalana. Això jo crec que s'està refent. Sí que és veritat que hi ha un cert col·lectiu dels Mossos d'Esquadra que la llengua vehicular seva és el castellà, i quan parlen entre ells alguns ho fan en castellà, però a nivell dels staffs, és a dir, dels càrrecs mitjans, tot es fa en català. Crec que l'administració catalana, en aquest sentit, és exemplar en la defensa del català. Sí que aquí, defensaria, i això és el que s'està fent al Quebec, és que la resta d'administracions, si les persones han de venir a treballar a Catalunya, que tenen, a mi em sembla que el món és de tothom, i per tant tothom té el dret de treballar allà on se senti a gust, però sí que respectant les llengües, les cultures i la idiosincràsia dels pobles. Per tant, caldria ser requisit sine qua non que una persona que ve a treballar aquí a Catalunya tingués el nivell seu de català i tingués la capacitat de poder-se expressar en aquesta llengua davant d'un interlocutor que li demanés o que s'expressés en la llengua pròpia d'aquí. Per tant, jo crec que aquí és on s'ha de treballar, és a dir, l'administració de justícia, l'administració estatal, tot el tema educatiu a les universitats, que està molt bé que hi ha persones que tenen un valor afegit i que és bo tenir-les com a tutors o com a professors a les universitats, però aquestes persones han de ser conscients de que estan visquent en un país que té una llengua, que és la pròpia, i l'han de saber parlar. I aquí és on crec que la llei ha de fer una mica d'incidència. Catalunya té una llengua pròpia i és la que tothom ha de saber i ha de saber expressar.
Però tu has dit abans, el 93% de Sant Quadre, és que la gent no la sap. I la podria, amb dificultats o no, la podria parlar i l'entén. Jo estic parlant de l'ús popular del català, de la gent. Ja el sap, no el parla. No el parla. Aquest és el tema, aquesta és la batalla.
Per això que deia el Ferran, no? que és tan lògic, no? De que tu si vas a treballar a un lloc, has de saber la llengua pròpia d'aquell lloc. Això a França, per exemple, ningú qüestionaria. A Alemanya ningú qüestionaria. És la diferència també de tenir
un estat
o no. I, a més, hi afegiria un estat en contra.
És que cal que fóssim independents. Que fóssim un país independent, és que el problema seria el mateix. Algú es pensa, i tant que sí.
No.
O és que la Generalitat no fa una política contundent amb el tema del català.
No, mira, si fóssim un país independent, hauríem de qüestionar-nos també si el català hauria de ser només llengua oficial. I hauria de ser el castellà o el català només.
Ah, bueno, llavors estem parlant d'un altre tema.
Bueno, sí.
Si estem parlant d'ignorar...
Perquè la llengua pròpia, la llengua pròpia de Catalunya és el català.
Si estem ignorant la llengua pròpia del 50% de la població de Catalunya, aquest és un altre debat.
Sí, però la llengua pròpia de Catalunya és el català.
No, és la llengua autòctona de Catalunya, i original. Però dir que el castellà en aquest moment ja no és llengua pròpia de Catalunya sigui un tema que mereixeria molta discussió.
Per això dic que hauríem de discutir-ho.
I això
seria una discussió.
Igual que jo no estic d'acord i denunciava en el seu moment que l'estat espanyol intentés imposar una llengua, tampoc acceptaria que un estat català intentés imposar una llengua.
No estan parlant d'imposar una llengua, estan parlant de protegir la llengua pròpia del país.
No, però és que diguessis... Bueno, però en el moment que diguessis que és l'única llengua oficial, això tindria unes conseqüències, tindria unes derivades, eh? Vull dir, ara no entrem perquè no és el tema. Però...
No, perquè com que no ho farem no tindrem aquesta discussió, no hi arribarem pas.
Però és que, a més, l'experiència ens diu... L'experiència ens diu que una llengua no la pots imposar, no la pots obligar. A Catalunya, el 90% no han dit que té capacitat d'utilitzar-la i no utilitza, perquè la gent utilitza la llengua que li dona la gana. I això és impossible d'imposar-ho. Tu pots fer que la gent la sàpiga escriure, que la sàpiga parlar, però no pots imposar que la parli. Per exemple, l'administració pública. Ara me'n recordo l'estadística. Segur que els mestres d'ESO tots són capaços...
Ara per ara l'obligació és tenir el nivell C2 de català, des de fa molt pocs anys, cosa que sorprèn.
A l'ESO, he llegit avui les dades. El
47% dels professors s'adrecen als alumnes en català. El 2006, els professors que s'adreçaven en català a l'aula eren el 64%. Per tant, anem a la baixa. A mi em fa difícil pensar això, perquè vinc d'una altra zona de Catalunya.
I no són persones que no puguin fer-ho, per entendre's.
A priori, haurien de demostrar que tenen el C2.
Com viu un amic meu, tant de bo... es posés el topall en el 25% del castellà a les aules perquè guanyaríem.
Bé.
No, guanyaríem perquè en aquests moments hi ha un percentatge més elevat de l'ús del castellà a les aules que el 25%.
En tot cas, i tornant al que discutíeu abans, Jordi i Àgata, el tema de si tenir un estat propi o no canviaria la percepció de quan alguna persona de fora ve a treballar, a viure o a estudiar a Catalunya. Us posaré un exemple, que és la universitat, que és el primer cas on jo em vaig trobar aquesta dicotomia del castellà a les aules, perquè a l'Institut, a l'Empordà, el castellà es feia a la classe de castellà i a vegades el professor parlava en català, quan no estava impartint la matèria. El que jo m'he trobat a través de l'experiència personal a la universitat, per exemple, és que venen alumnes Erasmus d'arreu del món i arriben a la Universitat Autònoma...
Aixequen la maneta...
sense saber que a Catalunya es parla el català. I m'agradaria dir que és una anècdota i que era l'1% dels estudiants d'Erasmus, però no era així. Per tant, hi ha un problema de coneixement en països de la Unió Europea, que ja no estic parlant d'Estats Units, que per ells Europa és una altra cosa, de quina és la llengua pròpia de Catalunya. Aquestes persones, algunes d'elles, aixecaven el braç i demanaven que les classes fossin en castellà perquè ells no entenien el català. I alguns professors canviaven i feien la llengua català. No sé si tinguéssim un estat propi, la gent tindria un altre tipus de concepció del que és la llengua, que no sé si seria oficial, si seria cooficial. Això, el moment que s'hi arribessi a discutir.
Tot l'Erasmus es farà en anglès. Tot es farà en anglès, és igual.
Clar, la globalització és un altre factor tenint en compte.
Tot es farà en anglès, aquí uns anys, això dels cursos aquests d'Erasmus. Tot es farà en anglès.
Nadie aixecaven la mà demanant un canvi de llengua perquè no tenien el català.
Però tampoc tenien el castellà.
Era una cosa de... Jo he vingut a Barcelona i el que vull és aprendre el castellà. A mi el català és una llengua que no em servirà. Jo he vingut a l'estat espanyol per aprendre el castellà, llavors demanava la classe en castellà. No sé, jo m'he trobat amb professors que s'hi havien negat, eh?
Hi havia de tot, sí.
Sí, aquesta classe, perquè, clar, escolta'm, els drets dels catalanoparlants on estan?
I anem a rematar-ho amb una dada d'un altre sector públic, que és el de la justícia. Segons aquest comitè d'experts, només el 7% de les sentències, és a dir, ni una de cada 10, s'emeten en català a Catalunya. Segons el Departament de Justícia de la Generalitat, només el 20,4% dels jutges i magistrats, el 45,9% dels secretaris judicials i el 12,4% dels fiscals tenen el nivell necessari per treballar al Departament de Justícia.
Havent-hi la ciutat de la justícia aquí, que en teoria gent que...
No, és que són competències, algunes competències en judicatura són autonòmiques, sí, i els requeriments hi són, però les dades... apunten absolutament cap a un altre sentit.
Aquí on falla és la normativa, és a dir, el que no pot ser és que un jutge que tingui la plaça aquí a Catalunya no sàpigui fer una sentència en català. Per tant, per mi no seria viable que aquest jutge tingués una plaça aquí, és a dir, seria condició sine qua non per venir a judicar, has de tenir coneixement de la llengua en la que s'expressa la gent. I em sembla molt bé que sàpigues el castellà, que jo no tinc res en contra del castellà, però has de saber el català.
És que diuen tenen el nivell necessari per treballar, ja no per escriure sentències o dictar sentències.
Doncs les sentències i l'oratòria s'ha de fer en català.
7%.
doncs és, una, és irrisori. Vull dir que...
No sé si us he trobat algun cas.
No, jo afortunadament no hi vaig gaire pel jutjat. Encara que el dia 11 he d'anar a passar, però ara...
Bueno, per la feina, per feina. Lleis i sentències que ja...
Ens arriben gairebé sempre en castellà.
Sí, sí, jo no recordo haver tingut cap sentència en català.
No, i això, torno-hi, el Quebec ho tenen claríssim. Jo sempre poso... Jo sé el que comparo, Montreal amb Barcelona. Tenien la mateixa problemàtica, una influència abismal de l'anglès, i una ciutat que estava dintre del Quebec, una ciutat que era anglòfona pràcticament. Escolta'm, van començar amb normatives, van començar amb iniciatives, i la gent no es qüestionava si era discriminatòria o no discriminatòria. Una ciutat del Quebec on la gent s'havia d'expressar en català. Escolta'm, doncs a dia d'avui és una ciutat que és cosmopolita i el 65-70% s'expressa en català. Cosa que Barcelona, que veu de dir, el 30, 35?
No, el català, 36. El català que veig, no, eh?
No, el francès, perdó.
Hòstia, senyor, hòstia, ja, que ens haguessin superat.
El francès, el francès.
Ara, jo no sé...
I de qui és culpa tot això?
El que no sé, la meva imatge, tu pots, la normativa permet exigir que la teva... Si tu et fan una sentència que te la facin en català, pregunto, eh?
És que tu tens el dret a ser des en català.
No, que tu puguis exigir que vols la sentència en català.
Hauria
de ser. Hauria
no,
de ser.
No,
entenc.
No ho sé.
Ser.
Perquè aleshores es tractaria, clar, de almenys posar gent que, ja no és... que fos capaç de traduir les sentències.
Que ja no és només la sentència, és la qüestió que tu vagis al jutjat a fer una declaració i que el jutge no t'entengui quan t'expresses
vale,
en català.
Sí, sí, però, bueno, sí, però, vale, això ho entenc perquè ve de fora i de... Però vull dir, sí, almenys, i això implicaria un servei de traducció, que hagués dit, no, mira, jo la sentència vull en català.
No, però és que la justícia, el Servei de Justícia de Catalunya t'hauria de garantir que no haguessis de demanar un servei de traducció, sinó que tothom tingués les competències per fer-ho.
No, traducció d'una persona que traduís, si el jutge la fot en castellà, que te'l pogués traduir i tu la revisis en català, em refereixo a això. Home, igual que hi ha traductors a les institucions i tal, igual que tu vulguis exigir, encara que l'home t'hagi fet el judici en castellà, tal, que tu vulguis dir, escolti, mira, jo la sentència la vull en català, però no deu estar previst això, no?
I a banda d'això, en aquest sentit, el llenguatge de la judicatura, jo que vinc d'interior, és que és mitjaval. Vull dir, ha de... Però és que s'ha de fer una actualització de la justícia, en aquest sentit, la gent no s'expressa. És a dir, la gent, quan veu les sentències, és que no les acaba entenent.
Home, és que hi ha unes interpretacions de les sentències que una interpreta d'una manera, l'altra de l'altra, entre mateixes...
Però si no són vocals que diries sense feina, per favor.
Quan comencen amb aquell vocabulari tan rococó que dius, per favor, esteu...
S'ha de posar en comú, s'han de posar en comú les sentències.
Recordes la... no sé quina de les últimes de la mirada, que, bueno, hi va haver...
Cadascú va fer la seva...
No, però, hi havia unes interpretacions...
Clar, això és el que dona feina als advocats. És igual com la burocràcia. Si no sortís la burocràcia, els assessories, els gestors, aquests que tenien sense feina, doncs, escolta, el llenguatge aquest... bueno,
i, és un altre meló,
escolta,
eh?
Escolta, i quan segles de pas fotien la sentència en llatí... No, fins al final del segle XVIII...
Ara que ha sortit l'historiador.
A tot Espanya, eh?
Sí, sí.
Les sentències no feien, bueno, en castellà, no, però feien en llatí. Ah, llavors, per pebrots, hi ha d'haver un advocat, tal, que te la traduís, te l'interpretés i tal. Bueno, aquesta... Aquí està la feina dels advocats, aquí està el ninxo de feina d'ells, no?
L'Alba preguntava, no, que...
De qui és culpa?
De qui és culpa, no, del retrocés, entenc, no?
Sí,
te preguntaves del
sí.
Català.
Us ho deia perquè pel plenari, des de Vox i PP, que són els únics grups que no es van adherir a la moció, deien que això era culpa de la gent dels grups municipals que els signaven, perquè eren qui havien tingut les competències a la Generalitat i, per tant, havien fet la llei d'immersió lingüística, que, segons ells, ara es demostra que no funciona.
Va, jo... Que ells la practiquen.
Deixa'm parlar l'Àgata, Jordi. Que
ens queden 3 minuts. Anava a fer una punt que potser t'agradarà i tot.
No sabia que tu podies parlar.
Ah, no, jo no puc parlar? A veure, eh? Et faré el comentari.
Ai, que arribarem a les mans.
Escolta'm, crec que, no sé si és culpa, no és culpa, però ja jo crec que és un factor que ara ha influït molt, que ha estat el procés independentista. Es relaciona els que parlen català amb que són independentistes. I si parles català i defenses el català, ets els independentistes.
Però això és de mentalitats una mica obtuses.
Obtuses,
no?
Obtuses.
Però les enquestes ho demostren, eh?
Totalment obtuses.
No.
Però sí que jo crec que tenim aquest problema sobre la taula de que s'identifica a la defensa del català amb un sentiment ideològic nacionalista i independentista, un posicionament polític. I crec que això no afavoreix gens que l'ús del català torni a anar cap amunt, que no té cap mena de sentit, perquè el català al final és patrimoni de tots, siguis català, siguis independentista, no siguis independentista. Però sí que és veritat que jo tinc gent a l'entorn que
fa aquestes associacions
d'idees. A veure, jo estic d'acord amb tu que no s'ha de
molt greu, Jordi, que...
No, però les enquestes demostren que l'elevadíssim percentatge de gent que s'ha posat a favor d'independència són catalanoparlants, les dades són aquestes. Una altra cosa és que fem aquesta dicotomia i que no sigui bona pel país.
És una simplificació de la realitat.
No, són les dades a les enquestes, són les dades a les enquestes.
Però que una persona parli català i sigui independentista és una simplificació de la realitat.
No, dic que sigui una cosa, dic que el gran percentatge de gent que s'ha posat a favor del procés d'independència és catalanoparlant, i això són dades de l'IDES. Cat, és un fet, és un fet objectiu. Sí, però, ara, que d'aquí treguis una dicotomia, que això és altra teoria.
Però també n'hi ha catalanoparlants que no ho són, d'independentistes.
No, jo dic
passa que,
el gran
el rebuig,
percentatge.
Passa que el rebuig a la gent que no és independentista sent rebuig cap al català, perquè ho associen que el català va relacionat a ser independentista.
Vale, aquesta és una lectura del tema que té unes implicacions socials. Sí.
Companys, ens hem d'acomiadar perquè se'ns acaba el temps.
Havíem de parlar de turisme.
Havíem de parlar de turisme, ens queda el Sarró. En parlarà ara la tinenta d'alcaldia, l'Ester Madrona.
Tinenta d'alcaldia, no.
No, tinenta d'alcaldia, no. La regidora de promoció de la ciutat. Gràcies, Àgata.
Bueno, si ve l'Ester, veureu la llum.
A parlar de turisme. En parlarem, si voleu, nosaltres en una altra tertúlia, també. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Gràcies.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Avui, 27 de setembre, és el Dia Mundial del Turisme. A Sant Cugat tenim el Sistema d'Intel·ligència Turística, o SIT, una eina de gestió turística que permet, entre altres utilitats, extreure estadístiques sobre el turisme a la ciutat. Per parlar d'això i molt més, avui ens acompanya Esther Madrona, regidora de promoció de la ciutat. Benvinguda, Esther.
Molt bon dia, què tal?
Quina informació s'ha obtingut del SIT, de la seva implementació ara fa un parell d'anys?
Mira, jo crec que el SIT ens dona moltes dades que ens permeten entendre com es comporta algú que ve a fer turisme a la nostra ciutat. Ens dona dades com, per exemple, la despesa mitjana que fan a la nostra ciutat. Ens dona dades també de la seva procedència, si venen de Catalunya, de la resta d'Espanya o de fora. Ens dona dades també com l'estada mitjana, la mitjana de dies que passen aquí. Evidentment, també, no?, ens dona aquesta dada que jo crec que per mi és de les més importants, que és la puntuació mitjana final que li acaben donant a la nostra ciutat. També ens explica coses com el motiu principal del viatge, no?, Podria seguir detallant coses,
tot un seguit de dades i informació que són molt útils a l'hora d'orientar, no?, cap a on volem anar.
Exacte. De fet, tant el SIT com altres eines de seguiment i control de l'activitat turística que tenim a la nostra ciutat, que desenvolupem de manera coordinada, per exemple, amb la Diputació de Barcelona, són una mica conseqüència, o van 100% lligades, dit d'altra manera, amb el Pla Estratègic de Turisme que vam aprovar just el mandat passat, no? El mandat passat vam fer un exercici molt bo, jo crec, d'entendre que cap on volíem anar a nivell turístic a la nostra ciutat, i deixem que ho expliqui així, però jo em vaig posar molt insistent, no?, en intentar explicar que per mi un pla és perfecte, és ideal, perquè ens dona, no?, aquestes claus mestres de cap a on volem anar, però per mi també és super essencial poder tenir un control de l'activitat que estem fent per controlar i, si cal, reconduir alguna de les accions que estem duent a terme.
Deixarem pel final de l'entrevista aquest final del camí, és a dir, cap a on volem anar. Perquè ara ens interessa saber quines són les dades que tenim gràcies a aquesta eina, gràcies al SIT. Quin és el perfil de turista que visita Sant Cugat?
Mira, bàsicament tenim un 41% aproximat, un 40,7, per tant, 41% de turistes que bàsicament el que venen a fer aquí són reunions professionals, no? Per tant, nosaltres a la nostra ciutat, a Sant Cugat, som forts en el turisme corporate, no?, que se li diu aquest turista...
De negocis.
Exacte, sí.
De business.
Res i curt vindria a ser això. Per tant, el que ens passa és que tenim una ocupació hotelera forta o plena entre setmana, no?, de dilluns a dijous, per entendre'ns, un perfil de persones amb estudis superiors que venen aquí, com dèiem, no?, a treballar. Per tant, podem arribar a pensar que bàsicament venen a sopar i dormir a la ciutat, i això té una traslació molt directa també en l'activitat complementària que li fan a la seva activitat principal, no? O sigui, si la seva activitat principal a nivell turístic és, com dèiem, aquestes reunions professionals, feines i tot plegat, l'activitat que més realitzen és accedir als bars i restaurants de la ciutat, no? Per tant, aquí veiem com entre setmana, no?, tenim aquest complement, no?, aquesta doble funció. Sí que és cert també que el segon motiu principal del viatge, amb un 23%, per tant, passem d'un 41 a un 23, vull dir que hi ha bastanta diferència, són visites a familiars, i seguit d'un 20%, que sí que és aquest concepte de vacances, no? Vull dir que entre aquest 23 i 20% jo crec que els podem posar una miqueta al mateix nivell, però sí que és cert que passa d'un 41 a un 20-23%.
Uh-huh. I a banda de l'efecte que té sobre la restauració, en l'àmbit de la cultura, quina incidència té?
Entén, tenia una dada per aquí que ara no... Mira, sí, la tinc aquí a mà. El 86% de turistes expliquen que fan una activitat gastronòmica de forma paral·lela, no?, la seva activitat principal, i les visites culturals, en el sentit més ampli de la paraula, són aproximadament un 46%. Tenim aquí també, no?, aquesta diferència. Insisteixo que, com que nosaltres som forts a la ciutat en aquest turisme empresarial, no? Aquest turista que ve a treballar i, per tant, aprofita per fer alguna cosa. La primera activitat que fa és aquesta activitat gastronòmica i, seguidament, sí que trobem aquesta activitat més, més cultural.
I de mitjana, quants dies s'hi estan?
S'estan una mitjana de 4,96 dies. És una mica estrany parlar de 0,96 dies.
No arriba una setmana laboral.
Exacte. Són uns 5 dies, més o menys. Entre 4 i 5 dies, entre una cosa i l'altra.
I quan ens deixen en la caixa? Ho tenim controlat, això?
Sí, sí. Si deixen diners, si deixen uns 800 euros, 830 euros, més o menys de despesa mitjana, que repercuteix, com dèiem, directament, sobretot en gastronomia i restauració, però, evidentment, el comerç jo crec que també en surt directament beneficiat.
Mm. Parlant de la satisfacció d'aquests turistes respecte a l'experiència que poden viure a Sant Cugat, segons un informe publicat el març passat, els turistes van puntuar la ciutat, ara ho comentaves, amb un 8,34. Quins creus que són els principals reclams de la ciutat per aquest turisme?
Aquí deixem que faci un matís perquè tenim dues dades diferents. Hi ha una que és aquesta, que són prou similars, però nosaltres valorem... O sigui, a través del CIT tenim aquesta valoració global que fan els turistes, que la situem en un 8,47, 8,5, i després tenim les dades de la reputació online, que són dades que extraiem dels comentaris que es pengen a plataformes com Google, TripAdvisor, no? Totes aquestes plataformes que jo crec que tots i totes fem servir, no? Quan volem anar a un restaurant o volem anar a visitar qualsevol espai, doncs també tenim aquestes dades que ens ajuden a entendre què és el que més visita la gent. Jo crec que podem explicar perfectament que la joia de la corona és el monestir, faig així amb la mà.
Perquè el tenim aquí a tocar.
El tenim aquí al costat mateix. Després també tenim moltes entrades de turistes amb valoracions positives al Mercantic, també en tenim en el centre comercial, per tant entenem, no, que una mica la clau de l'èxit d'aquesta bona puntuació és un treball conjunt, no, des d'aquest punt de vista més, no vull dir la paraula holístic perquè no m'acaba de fer el pes, però
més
sí que
global.
Molt més global, exacte, entre la vessant patrimonial amb el monestir, entre la vessant de la natura, tenim també, no, una de les altres grans portes d'entrada de turisme, doncs, és Collserola, i també, evidentment, doncs, aquesta vessant més comercial / gastronòmica.
Tot i que la nota que comentem és una molt bona nota, evidentment, és un notable, podríem dir, hi ha marge de millora?
Jo crec que hi ha marge de millora, però aquí jo crec que sí que hem de ser molt conscients i molt curosos amb com podem incrementar aquesta valoració. M'explico. O sigui, intentem fer una mica com de pausa aquí, potser, perquè sí que és cert que jo crec que aquest pla estratègic que tenim ens dona pistes, com dèiem, de cap a on volem anar, que ens ho guardem pel final, si cal, però sí que posem en valor aquest turisme cultural, aquest turisme natural, aquest turisme familiar i altres cosetes que explicarem després. Però crec que també hem de ser molt, molt conscients que segurament la gestió del turisme i dels turistes, que jo crec que són dues coses diferents, són un d'aquells grans reptes que comencen a tenir les...
repercussions que no són tan agradables, no?
Exacte. Jo crec que a Sant Cugat no estem en aquest punt. Jo crec que no ens podem comparar amb grans ciutats del voltant com podria ser Barcelona. Crec que encara no estem aquí, però sí que és cert que aquest marge de creixement que encara ens queda a nivell turístic, crec que l'hem de fer molt ben fet, pensant molt amb el cap, no? Jo tinc una frase que potser és molt tonta, però que a mi m'ajuda molt a entendre què és el que encara podem fer a nivell turístic a la ciutat, que és que no podem oferir res a un turista que no puguem oferir a un veí o veïna de la nostra ciutat, no? Crec que és com molt clau entendre aquesta frase, perquè per mi això és el que evita que el turisme es descontroli, que acabem captant un turista que no sigui respectuós amb l'entorn, i respectuós amb l'entorn em refereixo a moltes coses, o sigui, que entengui, o sigui, m'intento posar jo també a la pell, no? O sigui, quan jo viatjo a una ciutat, intento no fer res del que crec que els veïns, no?, de la gent que viu allà, pot arribar a fer, no? Jo crec que per mi això és clau, i per tant, no?, enfortir aquest turisme familiar, doncs crec que ens té molta relació amb la nostra ciutat.
Efectivament. Insistint en aquesta cara no gens amable del turisme...
Insisteixo que no estem aquí, nosaltres.
No, però precisament... A Barcelona, en l'últim estiu s'han produït episodis, manifestacions de la ciutadania demanant als turistes que se'n vagin a casa, no? Perquè estan farts d'aquesta massificació turística, res a veure amb el que tenim avui dia a Sant Cugat. Però sí que recuperarem, per exemple, perquè clar, no sé en quin punt estaríem, en el pregó que va fer Xavi Bosch per la Festa Major, concretament ell va dir, si us plau, mantinguem el secret entre nosaltres, que no sàpiguen que Sant Cugat és una ciutat ideal, que no coneguin el nostre claustre benedictí, que no sàpiguen que hi ha els 144 capitells originals de l'Arnau Cadell. Ni tant ni tampoc. O com? En quina situació podríem dir que...
Jo crec que hem de ser capaços de trobar l'equilibri perfecte, no? L'equilibri perfecte entre poder seguir vivint a la nostra ciutat, que jo crec que això ha de ser la màxima que passi per sobre de qualsevol de les polítiques públiques que s'impulsin des de un ajuntament o des del nostre ajuntament. En aquest cas, parlem de turisme o parlem de qualsevol altra àrea, que crec que tampoc no és el que toca parlar avui, però jo crec que això és important. Però també hem de ser conscients que hem de ser capaços d'explicar quines són les fortaleses de la nostra ciutat, i per mi poder explicar que el nostre claustre és un claustre únic, que tenim el monestir més poderós del comtat de Barcelona, crec que això també hem de poder-ho explicar i, per tant, gestionar de forma correcta totes aquestes visites. I hi ha una cosa que jo també tot sovint explico, que també és poc senzilla d'explicar, que és que jo crec que podem seguir explotant, en el bon sentit de la paraula, el turisme intern local, no? En una ciutat que no para de créixer, que en 20 anys ha doblat literalment pràcticament la població, estic bastant convençuda que potser encara hi ha algú que viu en aquesta ciutat que no ha estat turista d'aquesta ciutat, no? Que no ha descobert no només el monestir, que no ha descobert la Torre Negra, que no ha passejat per tots els camins que tenim a l'entorn de Collserola, que no s'ha perdut a tots els carrers del centre de la nostra ciutat, que no ha fet, no? O sigui, una sèrie d'activitats que nosaltres oferim, que també poden arribar a ser pels habitants de la nostra ciutat, no? Per tant, és una mica un mix, no?, de tot plegat, però jo crec que hem de ser capaços, com deia, de trobar aquest equilibri perfecte, de conservar la nostra essència i explicar-nos també, no? També podem explicar les nostres tradicions, també podem convidar a la gent a que vingui a gaudir de festes com l'Encabronada, per exemple, o de festes que ens identifiquen fortament i ens arrela a la nostra ciutat. És difícil, és difícil.
Sí, sí, sí. No, i és veritat que pot passar que els de casa som, de vegades, els que, com que ho tenim aquí i és tan fàcil, doncs ja vindré, ja ho visitaré, ja... I acostuma a passar, aquí i arreu. Però precisament, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, com es promociona, com s'incentiva que els santcugatencs facin de turistes a la seva pròpia ciutat.
És difícil, no? Jo crec que és difícil i potser no hem de fer de turistes de la nostra pròpia ciutat, sinó que ens hem d'estimar la nostra pròpia ciutat i explicar-la i explicar que ens estimem de la nostra pròpia ciutat, no? Jo quan algun amic o amiga de Barcelona ve aquí i li dic, va, doncs anem a veure el monestir, al·lucina, no? I jo penso, clar, és que jo, si el creuo cada dia quan surto de casa, és que si per anar a qualsevol lloc, pràcticament l'he de creuar, no? Aleshores, jo crec que en aquest sentit, i si em permet sí que parlo una miqueta de futur i de noves idees, aprofitant una activitat que realitzem de forma puntual una vegada a l'any, que és aquesta de les experiències úniques, no? Que fem una col·laboració molt forta i molt estreta amb empreses de la nostra ciutat, estem començant a explorar el recorregut d'una cosa que se li diu com turisme d'indústria viva, no? D'aconseguir que les empreses també puguin obrir les seves portes i que els turistes, que aquí sí que poden ser 100% en clau local també, doncs descobreixin grans empreses com poden ser HP o com pot ser... I tampoc no vull fer extrema publicitat de les empreses de la ciutat, però sí que hi ha moltes empreses que estan molt predisposades a treballar amb aquesta clau, no? Amb aquesta visió més local, per trobar aquesta doble vessant, no? O sigui, què pot, en quin sentit positiu pot repercutir l'activitat d'aquesta indústria a la ciutat, no? I quan de cop entres en una empresa farmacèutica, clar, jo jo no havia entrat mai a una empresa com Ferrer, i vaig anar-hi fa...
És anar a conèixer els veïns.
Exacte. Uh-huh. I també que tothom entengui, no?, aquesta doble relació. I, per tant, com que això veiem que té un gran reclam, i té un gran reclam també amb la gent de la nostra ciutat, doncs estem explorant aquest recorregut, que estic del tot convençuda que serà molt gran i molt ben rebut també per la població de la nostra ciutat.
Perquè no ens quedem sense temps, si ho deixem pel final, que acostuma a passar. Ho dèiem abans, cap a on anem? Hem parlat de l'equilibri, de trobar doncs, aquest equilibri de forces entre, sí, mostrar la ciutat, però tampoc que no ens saturin. Cap a on volem anar?
Jo crec que també una de les claus, jo pensava també una mica aquest matí, no? Pensava que em preguntarà la Carme. Doncs crec que una de les claus és no inventar-nos res que no estigui inventat ja, no? Intentar treure el màxim de rèdit i de suc aquelles coses que ja funcionen a la nostra ciutat i que poden ser atractives des del punt de vista de, com dèiem, no?, d'anar a buscar quin és el tret identitari de la nostra ciutat, no? Parlem del monestir, que jo crec que és evident perquè és una cosa física, no?, que veiem i és molt fàcil d'explicar. Parlem de Collserola també perquè és una altra cosa que és física. Ara explicava també tot aquest tema de la indústria viva, però també és cert que estem establint relacions, per exemple, amb productors locals de la nostra ciutat, per explicar que Sant Cugat també és una ciutat que pot produir en matèries de camp, em refereixo, Fira del Tomàquet de Mandó, per exemple, no? Doncs aquí jo crec que tenim un gran recorregut per recórrer, no només per parlar del tomàquet com a tal, sinó a tots els productors locals que tenim al darrere. I després també deixem que faci una petita gran falca publicitària, que és el tema del Sant Cugat City of Film, que ens estem també convertint en una ciutat que acull cada vegada més i més rodatges d'anuncis, de pel·lícules, de sèries, cada vegada no. Començarem a veure Sant Cugat més a la petita i gran pantalla, i jo crec que aquí també podem aprofitar per explicar coses, no? En el millor dels meus somnis hi ha un projecte que és posar tot de QRs en aquesta ciutat que puguin explicar, no? En aquest carrer doncs s'hi ha gravat tal anunci, o en aquest carrer surt en aquesta escena de tal sèrie. Projecte a llarg termini, érem petits amb aquest camp, jo crec que ens estem fent grans mica en mica, i per tant jo crec que això és una d'aquelles coses que poden fins i tot, no?, ser interessants pels propis habitants de la nostra ciutat.
Ara em ve al cap que, per exemple, Sant Cugat a nivell esportiu també doncs, ofereix moltes possibilitats, no?, de promocionar la ciutat, i de fet Sant Cugat Empresarial en l'última tribuna reivindicava precisament els grans esdeveniments esportius com una fórmula per mostrar el progrés, no?, de la nostra societat. Sant Cugat en aquest àmbit, en l'esportiu, també podria servir de promoció?
Jo crec que podria servir, crec que hem servit també en algunes de les grans competicions que s'han acollit, però crec que ens falta, i això jo crec que sí que és un punt negatiu, no?, o un repte de millora que podem fer, que és aquesta visió com estratègica, no? O sigui, el nostre pla estratègic de turisme parla molt, com deien, d'aquest turisme cultural, del turisme natural i del familiar, però segurament una línia que ens va quedar pendent de desenvolupar molt més desenvolupada és el turisme esportiu, no? Que Sant Cugat pugui acollir no només competicions, sinó equips que puguin venir a fer estades, no? Grans, o sigui, amb entrenaments i tot plegat. Jo crec que això són aquelles coses que podem desenvolupar, i estic fent una mica de trampa, perquè això fins i tot ho hem anat comentant amb el sector hoteler, perquè al final sense el sector hoteler aquí no hi podem treballar del tot, no? Aleshores, hi ha fins i tot una marca com un certificat que és del de turisme esportiu, no sé si és turisme esportiu o ciutat esportiva, bueno, alguna cosa, no?, algun títol així, que hi estem treballant. Anys enrere ja havíem intentat tenir aquesta acreditació, no ho vam aconseguir perquè ens faltaven, típic, no?, que hi ha un llistat de 15 ítems, ens en faltaven un parell o tres, per tant aquí estem a veure si som capaços de resoldre aquests dos o tres que ens faltaven per explorar fort aquesta línia.
Per si algú té curiositat i interès, hem de dir que hi ha una pàgina web que és
Visit
Sant Cugat, no?
Punt cat.
Podeu entrar, i aquí què hi trobaran? Informació suficient com per saber què poden...
Hi trobaran de tot, no només ho trobaran en aquesta pàgina web, sinó també a l'oficina de turisme que tenim ubicada aquí a una de les torres del monestir. Trobaran tota la informació que donem als turistes i que, per tant, també podem donar a la gent de la nostra ciutat. Trobarem rutes, trobarem audioguies per poder visitar el Teu Aire, el claustre del monestir, trobarem també una audioguia, per exemple, que recordo que ho vaig fer el mandat passat, per poder descobrir també el Teu Aire, la ruta Ferreter, rutes per fer en família, llibrets perquè els infants també puguin gaudir d'aquesta experiència, per tant, no? Anima tothom a fer-ho.
Doncs agraïm moltíssim a la regidora de la promoció de la ciutat, Esther Madrona, que avui ens ha acompanyat al Faves Comptades. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.